Bon dia, són les 8.
Bon dia. Avui arriba la part més activa de la borrasca Regina. Començarà a ploure avui, demà i fins part de dissabte.
Què tal, com esteu? És dijous 5 de març, avui doncs un matí així gris, fosc, ara ens ho explicava l'Isaac Vilà, doncs també amb la previsió que tindrem per aquests dies, amb la pluja present, també amb el temporal que tindrem aquests dies a la nostra comarca, possibilitat de pluja amb fang, per tant també doncs els cotxes que s'embrutiran, però bé, en tot cas, d'aquí una estona l'Isaac Vilà ens ho ampliarà i per tant sabrem amb més detall què és el que tindrem en el dia d'avui.
Supermatí. El despertador informatiu del Baix Empordà.
Precisament ara ens despertem amb una temperatura de 14 graus a Palamós, també 14,3 a Palafrugell, 14,2 a Calonge i 13 graus a Begur, segons els registres que ens arriben en aquests instants. Tot plegat, doncs avui, com dèiem, serà aquests pròxims 60 minuts, aquesta hora que tenim per davant, comentarem diversos temes d'actualitat, però a més també voldrem parlar del CAP de Palafrugell. Fa uns dies us explicàvem que l'ABS de Palafrugell havia estat una de les més ben valorades a les enquestes Plaensa pel que fa a les comarques gironines. Doncs bé, voldrem parlar amb Joan Bonet, que és el director del CAP de Palafrugell, perquè ens expliqui quina importància té tot això. Però és que també coneixíem que el projecte de pressupostos de la Generalitat també preveu ja una inversió de pràcticament 3 milions d'euros per renovar i ampliar el CAP de Palafrugell, que també és un tema que es va parlant regularment. Això sí, és el projecte dels pressupostos. Ara cal que també el govern aconsegueixi els suports. En tot cas, tot això és el que en parlarem d'aquí una estona amb ell, però avui també tindrem molts altres temes sobre la taula que els anem ja a repassar en format de titulars. I els comencem repassant, com sempre, i com fem cada matí, amb la Maria Alzina. Molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè el port de Palamós ha inaugurat ja aquesta setmana la temporada creuers a la Costa Brava. Ho va fer ahir dimecres.
Les previsions, tant del port de Palamós com el de Roses, són de rebre conjuntament més de 70.000 creueristes repartits entre 74 escales de creuers. Això suposa un increment d'un miler de passatgers més que l'any passat. L'impacte econòmic estimat de l'activitat d'aquests creuers al territori és de 6,7 milions d'euros, un 1,5% més que la temporada passada.
Perfecte, doncs d'aquí una estona ho ampliem, però Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè en aquest cas tu ens has d'explicar que la Bisbal impulsa el seu primer pla local d'habitatge i en aquest cas ho fa amb l'obertura d'un procés participatiu per recollir les aportacions ciutadanes.
Es tracta d'una estratègia vigent fins al 2032 que preveu la construcció de fins a 523 nous habitatges i busca garantir l'accés a un habitatge digne per a tots els ciutadans.
A més, també parlarem de la segona fase de l'àrea verda marina de Calonge i Sant Antoni. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè ha confirmat els resultats positius del projecte començat l'any 2024.
En aquesta fase corresponent a la temporada 2025 s'ha consolidat l'excel·lent estat del medi marí del municipi i l'augment de la biodiversitat amb la identificació de 158 espècies, incloent peixos, algues, mol·luscs i altres organismes marins.
I alumnes del cicle de gestió d'allotjaments turístics organitzen la tercera edició del Turism al Museu del Suro. Serà al llarg d'aquest matí en què els alumnes de segon reuniran professionals del sector hoteler del Baix Empordà amb tres ponències especialitzades. Hem arribat ja a pràcticament les 8 i 4 minuts. En Plater Group, una empresa amb seu a Torroella de Montgrí i dedicada a l'empaquetament per al sector alimentari, ha aconseguit un creixement destacat l'any 2025, Carla.
Supera per primera vegada els 100 milions d'euros de facturació amb un increment del 13% respecte a l'any 2024. Aquesta xifra consolida la trajectòria de l'empresa que ha duplicat els seus ingressos durant els últims 10 anys i reflecteix l'efectivitat de la seva estratègia d'expansió i innovació.
I la passió de la Bisbal d'Empordà estrena una nova edició amb revisió musical i acústica natural, Joan.
Amb una nova mirada dramatúrgica i una revisió musical, l'obra aposta per recuperar el patrimoni local i fer servir l'acústica natural de l'espai per una experiència més orgànica.
Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sant Feliu de Guíxols inaugura l'exposició Entre blaus records d'Ignasi Esteve, comissariada per alumnes de l'Institut Sant Elm.
La mostra es podrà visitar del 6 al 25 de març a l'Espai Àgora del Monestir. Aquest projecte forma part de la desena edició del programa Creativa't, que uneix formació i producció artística professional.
I la Bisbal celebra el Dia Internacional de les Dones amb una àmplia programació d'activitats durant aquest mes de març.
El programa inclou exposicions, taules rodones, tallers i projeccions amb propostes com dibuixos de resiliència, el documental Obrint Horitzons i el monòleg Una aniquilació fallida.
I també parlarem de Forallac perquè, en aquest cas, l'Ajuntament de Forallac presenta dissabte un llibre sobre Violant de Viure per donar veu a unes dones oblidades per la història.
N'ha donat més detalls la regidora de Cultura i Igualtat de l'Ajuntament de Forallac, Olga Galceran, en una entrevista al Supermatí. La presentació del llibre tindrà lloc a les 11 del matí a la sala d'actes de la Casa de la Vila i s'emmarca dins de les activitats de commemoració del Dia Internacional de les Dones.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però quan ja són pràcticament les 8 i 6, moment de sortir de la nostra comarca.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Perquè us hem d'explicar que la justícia absol dos activistes de Greenpeace acusats d'haver lesionat tres agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona durant una protesta al mar l'any 2021. Els fets van passar el 18 de juny d'aquell any coincidint amb les jornades del Cercle d'Economia que se celebraven a la capital catalana. La Fiscalia demanava per als activistes 5 anys i 2 mesos de presó per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat amb ús d'instrument perillós i per lesions. Segons el relat policial, les embarcacions dels activistes haurien intentat embestir la patrulla marítima durant la persecució. La sentència, però, conclou que no hi ha proves suficients per condemnar-los i manté que existeix un dubte raonable sobre què és el que realment va passar. La jutgessa també considera que els agents podrien haver actuat amb excés de zel i destaca que els vídeos aportats mostren una acció activista d'una organització pacífica. Passem ara a la política internacional, perquè el govern espanyol ha desmentit la Casa Blanca i assegura que no cooperarà amb els Estats Units en operacions militars relacionades amb l'Iran. La portaveu nord-americana havia afirmat que Espanya havia acceptat amb l'exèrcit dels Estats Units col·laborar. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha negat taxativament i ha insistit que la posició del govern no ha canviat. La polèmica arriba després que el president nord-americà, Donald Trump, amenacés amb un embargament comercial a Espanya per negar l'ús de les bases militars situades al territori espanyol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat la necessitat de tornar a la diplomàcia i recuperar el lema no a la guerra davant l'escalada de tensions al Pròxim Orient. De fet, també en aquest context, la Unió Europea també ha expressat suport a Espanya davant les amenaces dels Estats Units. El portaveu de la Comissió Europea ha afirmat que Brussel·les està preparada per defensar els interessos dels Estats membres si es produeixen represàlies comercials. També han expressat solidaritat amb Madrid el canceller alemany Friedrich Merz i el president francès Emmanuel Macron, que han recordat que qualsevol negociació comercial amb els Estats Units s'ha de fer de manera conjunta des de la Unió Europea. I acabem amb una nova escalada militar, també al Pròxim Orient, en aquest cas, en relacionat amb tots els temes que us hem explicat, perquè els Estats Units han enfonsat un vaixell de guerra iranià prop de Sri Lanka amb l'impacte d'un torpede llançat des d'un submarí. Segons el secretari de Defensa nord-americà, es tracta d'una operació militar poc habitual que l'exèrcit dels Estats Units no realitzava des de la Segona Guerra Mundial. Autoritats de Sri Lanka han confirmat la recuperació de diversos cossos i xifren provisionalment en almenys 87 els morts i també s'han rescatat 32 persones en vida. Encara no està clar si el vaixell es trobava dins de les aigües territorials del país asiàtic. I també la tensió internacional té un impacte en el mercat energètic. La incertesa sobre la producció de gas natural liquat a Qatar ha fet augmentar la competència global per assegurar subministraments. Països asiàtics estan comprant grans quantitats de gas al mercat lliure i això obliga a Europa a competir amb ells per proveïdors com els Estats Units, Algèria o Nigèria. Els experts adverteixen que, després de reduir la dependència del gas rus arran de la guerra d'Ucraïna, Europa ha passat a dependre cada vegada més de el gas natural liquat nord-americà. I ara és moment de tornar cap a la nostra comarca, perquè també hem d'estar molt pendents de què és el que tindrem pel que fa al temps. Per tant, tornem a saludar l'Isaac Vilà. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Doncs bé, amb ganes de saber què és el que tindrem pel que fa al temps. Avui ens hem llevat, doncs, això amb un dia gris, però com evolucionarà?
La borrasca Regina ja la tenim amb nosaltres. El vent ha girat a llevant, està empitjorant la mar ara mateix, onades al voltant dels 2, poder fins i tot 3 metres d'alçada entre avui dijous al vespre i divendres. La precipitació ara de matinada. Hem tingut uns petits ruixats acompanyats de 4 trons. Res important, però el gruix de la precipitació arribarà a partir d'aquesta tarda i s'estendrà fins demà divendres i fins i tot al matí de dissabte. Precipitacions que seran més importants a l'interior, però que anirem regant de mica en mica el territori del Baix Empordà. En tot l'episodi es podien acumular més de 50-60 litres per metre quadrat. Avui, dijous, el més important també serà aquest vent de llevant fort que anirà bufant a la costa, tot plegat amb una temperatura ben suau.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà. També, doncs, ara estarem pendents a veure què és el que passa també aquest cap de setmana.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs sí, però ara farem abans una pausa publicitària i quan tornem parlarem amb el director del CAP de Palafrugell sobre diversos temes d'actualitat. Tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí.
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
La intel·ligència artificial ja és present al món empresarial. La teva empresa està preparada? Aquest dijous 19 de març vine a la jornada gratuïta de Kit Digital a l'Espai del Peix de Palamós. La Cambra de Comerç de Palamós t'acosta la intel·ligència artificial al servei de l'empresa amb una ponència del reconegut consultor Genís Roca. Si tens una empresa o ets autònom, aquesta jornada és per tu. Les places són limitades. Fes la teva inscripció a cambrapalamós.org. Organitza la Cambra de Comerç de Palamós amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc és genial. Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi és genial. Vermut musical cada cap de setmana també és genial. Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial.
Torna la botiga al carrer més emblemàtica de la Costa Brava. Nova edició de la botiga al carrer de Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró et conviden a la seva gran festa. Ràdio en directe, DJs i una setantena d'establiments amb descomptes únics t'esperen. Botiga al carrer de Platja d'Aro, 7 i 8 de març. Més info a adem.cat/botiga-al-carrer.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació. Ara també, Pneumàtics Estació. A la Bisbal. Truca'ns al 972-640-204 o vine a visitar-nos.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi. Tot allò que passa a casa nostra.
I ara és moment de continuar el Supermatí i com fem sempre a aquesta hora és moment del comentari d'opinió. Avui ens el porta Marc Bataller.
El Parlament de Catalunya ha aprovat una nova pujada de la taxa turística després d'un pacte entre el PSC, Esquerra i els Comuns. L'increment s'aplicarà a partir del mes d'abril i, per tant, les persones que pernoctin en un allotjament turístic ja hauran de pagar de més durant la Setmana Santa. És cert que les associacions turístiques i alguns empresaris han posat el crit al cel per aquest augment i asseguren que pot perjudicar el turisme, una de les grans joies de l'economia del nostre país. Però si mirem les dades fredament, estem parlant de quantitats irrisòries. A tot Catalunya, accentuant Barcelona, que té un tracte diferenciat, la tarifa màxima serà de 6 euros la nit, quan actualment és de 3. Es doble, sí, però estem parlant de 3 euros i que serà en els hotels de 5 estrelles i càmpings de luxe i en els creuers de més llarga estada. Són xifres completament assumibles i en cap cas frenaran l'arribada de turistes. Fins ara, els diners que recaptaven per la tasca es destinaven a promoció turística, però ara ja no serà així i els ajuntaments podran invertir els diners en allò que més necessitin, com conservació del patrimoni, neteja d'espais, seguretat o manteniment de carrers. Precisament, les formacions polítiques que defensen la nova pujada posen èmfasi en aquest aspecte, ja que la taxa servirà perquè els veïns i veïnes no hagin d'assumir els augments de despesa que el turisme genera als seus pobles i ciutats.
I quan és ja un quart de nou del matí, ara volem parlar, com us hem dit, amb el cap de Palafrugell. Saludarem en Joan Bonet, que és el seu director. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí, perquè precisament fa uns dies vam conèixer que l'ABS de Palafrugell havia estat una de les més ben valorades a les comarques gironines pel que fa a les enquestes Plaensa. Per tant, això què vol dir? Què és el que significa aquests resultats?
Bé, estem molt satisfets amb aquest resultat i suposo que significa que la feina que estan fent tots els professionals del centre doncs es veu el resultat, no? I al final els ciutadans ens han valorat amb una nota molt positiva i fa que estiguem a la zona alta de tot Girona.
Perquè què són les enquestes Plaensa?
L'enquesta Plaensa és una enquesta que fa el Departament de Salut, que envia a tots els ciutadans de totes les àrees bàsiques i estadísticament és representatiu. I aquesta enquesta es va enviar el mes d'octubre i ara hem rebut els resultats. I el que fem és una miqueta de benchmarking amb totes les altres àrees bàsiques per veure com l'usuari percep l'atenció que donem.
Per tant, és a dir, entenc que són unes preguntes que tot Catalunya responen igual i que, per tant, també doncs, permet fer comparacions, no? O també doncs, saber com millorar alguns aspectes.
Sí, al final és una enquesta de l'usuari amb diverses preguntes, em penso que hi ha una bateria de 20 preguntes i tots els CAPs tenen les mateixes preguntes i allà tens una nota, no? I cada any la fan i per tant tens possibilitat de poder treballar aquell aspecte individual que ho tens mal valorat o que tens punts de millora i l'any següent, en teoria, si l'has treballat doncs, hi veus algun resultat.
Això sí, dèiem, una de les més ben valorades a les comarques gironines, les que també doncs, tenen bones notes, són ABS similars a les de Palafrugell?
No, la diferència més gran i que a nosaltres ens ha sorprès molt és que si agaféssim la puntuació global de totes les àrees bàsiques de Girona, Palafrugell és l'àrea bàsica amb millor puntuació siguent una àrea bàsica de més de 30.000 habitants. Per sobre tenim dues àrees bàsiques, que són petitetes i que segur que fan molt bona feina, però sí que és veritat que quan l'àrea bàsica és més gran, doncs és més difícil poder controlar certs aspectes. I per això estem molt satisfets, perquè realment hem quedat a dalt de tot i amb molt bona nota.
Un 8,77 sobre 10, la mitjana catalana és de 7,84. Quins són els aspectes més ben valorats de l'ABS d'aquí Palafrugell?
Sí, com has dit, hem tret un grau de satisfacció global de 8,77, que és un 0,5 respecte a l'any passat, i els punts que han valorat millor és l'atenció fora de l'horari habitual, que seria com l'atenció continuada, les urgències, que ha crescut un 12,2% respecte a l'any passat, el tracte al taulell, la feina que fa admissions, l'equip d'admissions, que és una feina molt maca i que al final és la porta d'entrada de l'usuari en el CAP i que nosaltres ho valorem molt, que ha crescut un 10,1% i se situa en un 94,9%. Llavors, els diversos canals per rebre l'atenció, que ha pujat un 5,2% respecte a l'any passat, que també ho hem estat treballant aquest any, perquè sí que en el Consell de Participació havia arribat aquesta percepció que per diferents tipus de canals es rebia diferents informacions i que això generava un malestar, i ho hem estat treballant i aquí es veu el resultat. I llavors també el control de l'estat de salut, que ha pujat 6 punts i estem en un 93,1%, i aquest punt doncs és la feina que fan els equips assistencials, que treballem tots encarats amb un mateix objectiu, i suposo que també es veu aquí el resultat.
Un dels aspectes que moltes vegades doncs també interessen a la gent és el temps d'espera, no?, a l'entrar a la consulta. Això, com ha estat aquesta valoració?
Els punts de millora que tenim en els centres són 3, i un d'aquests és el de puntualitat per entrar a la consulta. Tot i que fa 3 anys ja ha augmentat i estem 14 punts per sobre de Catalunya, que és molt, aquest any hem baixat 3 punts respecte a l'any passat, que ens estem situant en un 84,2%. Hem baixat respecte a l'any passat, però sí que és veritat que des de fa 3 anys aquest tema el vam estar treballant i els altres anys havia pujat i aquest any ens ha baixat una miqueta. Per tant, aquest punt haurem de tractar-lo, haurem de treballar-lo durant aquest 2026, a veure l'any que ve com el tenim. Un altre punt que tenim de millora, i aquest sí que estem a la mitjana de Catalunya, una miqueta lleugerament per sota, és el soroll habitual. Aquest punt el tenim puntuat amb un 88,4, i sí que això no sé com ben bé com treballar-ho, perquè és un tema que ha sortit moltes vegades a les enquestes plaenses. Suposo que també hi ha una part arquitectònica que no ens ajuda amb el soroll que tenim a les sales d'espera, però sí que l'haurem de treballar perquè ha anat baixant. I llavors la neteja, tot i que tenim un valor molt i molt, molt alt, tenim un 96,6% puntuat i estem per sobre de la mitjana de Catalunya, respecte a l'any passat ha baixat 0,7 punts, que és molt poquet. Vam treballar fa 3-4 anys amb la neteja, a veure com havíem de reordenar la neteja en el CAP, i estem molt a sobre, tot i així ens ha baixat una miqueta, però estem situats també amb unes puntuacions molt altes.
Estem parlant amb en Joan Bonet, que és el director del CAP de Palafrugell, sobre aquests resultats. Per tant, ara no, s'ha d'anar treballant. Em deies que hi ha alguns aspectes que no són fàcils, no, de saber com millorar-los. Per tant, això són unes enquestes anuals?
Sí, són unes enquestes que es fan anualment cap a la tardor. Normalment es fan cap a l'octubre-novembre. I tenim el resultat ara al mes de gener-febrer. I ens ajuda a poder anar millorant. I també es complementen amb l'eina que ja tenim l'Hospital de Palamós, que és l'NPS, que és aquesta eina que cada vegada que un usuari entra a la consulta li rep un SMS o un e-mail per puntuar l'atenció que ha rebut. Doncs també ens ajuda una miqueta, i sí que és veritat que entre les dues enquestes, no, en aquesta enquesta més interna i aquesta de Catalunya, s'assimilen molt els resultats que hi ha, i per tant vol dir que s'ajusta bastant a la realitat que tenim.
Doncs bé, felicitats doncs per aquests resultats, però ja que et tenim aquí, també doncs et volia preguntar un aspecte, no? Perquè vam veure que en els projectes dels pressupostos de la Generalitat projecten 2,8 milions d'euros per l'ampliació del CAP. Evidentment, els pressupostos doncs han de buscar els suports parlamentaris, però com va aquest procés de l'ampliació del CAP, que fa tant de temps que anem parlant?
Mira, ahir vam tenir el Consell de Salut, ho vaig explicar, crec que ja entre el Consell de Benestar i el Consell de Salut ho he explicat 2 o 3 vegades, sempre he anat posant dates diferents, i me vaig aventurar ahir a dir que veuríem les màquines a partir del mes de setembre. El que dius dels pressupostos, ja hi havia una reserva, ja portem 2 anys amb aquesta reserva de diners, no vol dir que això sigui nou, vull dir que ja hi era. I ara l'últim pas que està fent la Generalitat és la licitació de les obres. Val? No sé si ja l'han feta o ja està a punt de dur-se a terme la licitació. I un cop es dugui a terme la licitació de les obres, després és els temps que crec que són 2-3 mesos, i crec que ens hauríem d'anar com a molt tard al setembre per veure ja les màquines començant a fer les obres.
A veure, doncs, si això arriba, perquè fa temps que n'estem parlant.
Sí, la veritat que és un procés feixuc, lent, i a més que al final tenim la necessitat de que aquestes obres arribin, perquè tenim al cap que no tenim més consultes disponibles, no podem créixer més en professionals, i a vegades voldríem créixer doncs amb un metge més, amb una infermera més o amb un auxiliar, i no podem perquè no tenim on ubicar aquest professional. I per tant és totalment necessari, a part que el CAP s'ha envellit malament durant aquests l'última dècada, i crec que ja fa falta que, bueno, els ciutadans de Palafrugell crec que es mereixen tenir un CAP més amable i que puguin disfrutar d'unes altres instal·lacions més renovades.
Per tant, pel que he entès, independentment de si s'aproven o no els comptes, l'ampliació tira endavant, diríem, a curt termini.
Sí, sí. Si no hi ha res de nou, no hi ha cap impediment, l'ampliació tira endavant i hauríem, és el que et deia, hauríem de veure les màquines. Jo m'aventuro a dir setembre. Si és abans, doncs millor, però jo dic setembre i així m'acuro amb salut.
I després, ja abans d'acabar, res, una última pregunta que vam veure que avui, però que finalment s'ha hagut d'ajornar, preparàveu a fora una pedalada solidària pel Dia de la Dona. S'ha ajornat doncs per aquestes previsions del temps i que serà el dimarts de la setmana vinent. Però en què consistirà aquesta activitat?
Bé, aquesta activitat surt del grup de salut comunitari que volien retre homenatge al Dia de la Dona, i van tenir la idea de, com altres poblacions fan o fan curses per la dona, doncs de sumar quilòmetres junts aquí amb una bicicleta estàtica i arribant al repte de veure quants quilòmetres sumàvem al llarg del dia pedalant. I aquesta acció al final la farem la setmana que ve, el dimarts, que dona millor temps, i a veure com va.
És a dir, que tothom pot anar a pedalar, no?, una estona?
Sí, ens agradaria que la bicicleta, des que estigui instal·lada fins que es retiri, no deixi de funcionar, i per tant que estiguem tot el dia pedalant i a poder ser que hi vingui població i que ho fem conjuntament entre els professionals i també la població d'aquí al poble, d'aquí Palafrugell.
Doncs hem parlat amb en Joan Bonet, el director del CAP de Palafrugell, de l'ABS. Hi ha algun aspecte més que vulguis destacar?
No, crec que les novetats més importants són totes les que hem comentat, i res, que continuarem treballant fort per intentar posar el CAP al millor lloc possible i que la ciutadania percebi que estem treballant bé i que tinguin, quan arribin aquí, doncs percebin que estan ben tractats i que el control de la seva salut és l'adequada.
Doncs bé, Joan Bonet, que vagi molt bé. Gràcies.
Merci. Adéu-siau. Bon dia.
I hem arribat ja pràcticament d'aquí 3 minuts. Arribarem a 9:15.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs l'anem a repassar, perquè ara és moment d'ampliar els titulars que us hem explicat fa una estona aquí al Supermatí, després doncs de conèixer quina és l'actualitat al CAP de Palafrugell. Però anem a parlar del port de Palamós, perquè ha inaugurat ja aquest dimecres la temporada creuers a la Costa Brava. Les previsions tant pel port de Palamós com el de Roses són de rebre conjuntament més de 70.000 creueristes repartits entre 74 escales de creuer. Això suposa un increment d'un miler de passatgers més que l'any passat. L'impacte econòmic estimat de l'activitat d'aquests creuers al territori és de 6,7 milions d'euros, i això vol dir 1,5% més que la temporada passada. Maria.
Segons dades aportades pel sector, cada passatger, quan desembarca en un port escala i visita la destinació, es gasta una mitjana de 90 euros al territori. S'hi afegeixen 6 euros més en les despeses de serveis portuaris. En aquests dos ports, el de Palamós i el de Roses, les embarcacions queden amarrades unes 10 hores i llavors continuen la seva ruta pel Mediterrani Occidental. La directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, ha explicat que gran part de les companyies que passaran per la Costa Brava són creuers de gamma alta. També ha destacat que l'activitat creuerística a la zona és sostenible i amb un creixement sostingut i de qualitat.
Per tant, creiem doncs, que el conjunt de l'activitat en aquests moments és una activitat que és molt sostenible, molt sostinguda i de molta qualitat. Volem posar en valor això doncs, perquè és una activitat que conviu amb la resta d'activitats del port, amb els mercants, amb el sector pesquer, amb el sector turístic, amb la nàutica.
Gran part dels creueristes són estrangers i Esther Roca encara no té clar l'impacte que generarà el conflicte a l'Iran a l'activitat creuerística de la Costa Brava.
Però també doncs, amb la voluntat de desestacionalitzar la temporada de creuers a la zona, el primer creuer, com us dèiem, va amarrar ahir al port de Palamós. Què més ens pots explicar, Mariam?
Enguany, però, la temporada acabarà el diumenge 27 de desembre, allargant un mes el pas d'aquests creuers pel municipi. El port de Palamós preveu que durant l'any passin per l'escala més de 67.000 passatgers i es faran un total de 65 escales de creuer. Això suposa un increment del 3% en el nombre de passatgers respecte a la temporada anterior, mantenint el nombre d'escales. Cal destacar també, i tornant a fer referència a la desestacionalització, que el 74% dels creuers que arribaran durant la temporada baixa. En total seran 13 companyies de creuers les que passaran pel municipi. A més, el port rebrà 8 escales inaugurals amb creuers com el Silver Muse, Four Seasons primer i el Silver Shadow, entre d'altres. El creuer que ha inaugurat la temporada ha estat el Silver Muse. Les autoritats i representants de la Costa Brava Cruiseports han lliurat el capità del creuer a la Matopa Portuària amb el motiu de la primera visita al port de Palamós. El vaixell ha arribat a les 8 del matí del port de Palma i va salpar a les 7 de la tarda cap a Barcelona. A bord hi viatgen 413 tripulants i 683 passatgers, la majoria dels quals són britànics, nord-americans, canadencs, alemanys i australians. L'alcaldessa de Palamós i Sant Joan, Maria Puig, ha recordat que aquests visitants passen per Palamós, però també visitaran altres indrets de la comarca amb visites i paquets contractats per conèixer la cultura, la història i la gastronomia del territori. El creuer Silver Muse és un creuer de gamma alta que compta amb 11 cobertes, una eslora de 212,8 metres, un calat de 6,7 i un registre brut de 40.791 tones.
I la Bisbal impulsa el seu primer pla local d'habitatge i obre un procés participatiu per recollir aportacions ciutadanes. Es tracta d'una estratègia vigent fins al 2032 que preveu la construcció de fins a 523 nous habitatges i busca garantir l'accés a un habitatge digne per tota la ciutadania. Joan Coll.
Una de les principals novetats és que el pla inclou un procés participatiu obert a tots els ciutadans empadronats del municipi majors de 16 anys. A partir d'avui i fins al 20 de març, els veïns podran fer les seves aportacions mitjançant una enquesta en línia disponible al web municipal. L'objectiu és que el pla reflecteixi les necessitats reals de la població i no només les dades estadístiques. A més, avui mateix, a les 7 del vespre, es realitzarà un acte de presentació pública a l'Ajuntament Vell, on es detallaran els eixos principals del pla i els tècnics i responsables polítics resoldran dubtes i escoltaran les propostes de la ciutadania. El Pla Local d'Habitatge és un instrument clau per garantir que els municipis puguin accedir als programes de suport i finançament de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge. Sense aquest pla, els municipis no poden concretar les actuacions necessàries per fer efectiu el dret a l'habitatge i, a més, es tracta d'un document amb una doble naturalesa, ja que és estratègic, definint les prioritats però també operatiu, ja que especifica les actuacions concretes, terminis i recursos. L'alcalde Òscar Aparicio ha destacat que l'elaboració d'aquest pla no és només un tràmit administratiu, sinó una prioritat per al govern municipal. Aquesta iniciativa és redactada per l'equip tècnic EFA Arquitectes amb la col·laboració de l'empresa Urban Inc. i el suport de la Diputació de Girona. Busca garantir el dret de tots els bisbalencs a un habitatge adequat i assequible. El Pla Local d'Habitatge es converteix així en un dels projectes més ambiciosos i importants per al futur del municipi.
I la segona fase de l'àrea verda marina de Calonge i Sant Antoni ha confirmat els resultats positius del projecte començat l'any 2024. En aquesta fase, corresponent a la temporada 2025, s'ha consolidat l'excel·lent estat del medi marí del municipi i l'augment de la biodiversitat amb la identificació de pràcticament 160 espècies que inclouen peixos, algues, mol·luscs i altres organismes marins. Carla Salom.
Els biòlegs marins i directors del projecte Boris Weidman i Xavier Monill van presentar els resultats a la jornada pública celebrada al Castell de Calonge el passat 27 de febrer. En aquesta presentació es va estrenar un audiovisual divulgatiu produït per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni que serveix com una eina per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la conservació del medi marí. Un dels resultats més destacats d'aquesta segona fase és l'increment dels individus de peix, així com la presència de juvenils de mero, un indicador clar de regeneració de les espècies a la zona. No s'han detectat espècies invasores i les espècies termòfiles es mantenen en proporcions baixes, cosa que evidencia un bon estat ecològic de la zona. A més, l'índex Carlit ha obtingut un resultat de molt bo en tots els punts analitzats, destacant la presència de comunitats d'alga cistoceira, un altre senyal positiu de la qualitat ecològica del litoral rocós. Pel que fa a les praderes de Posidònia, aquestes es mantenen estables en general, amb petites variacions atribuïdes a la dinàmica natural de la sorra. La densitat d'eriçons de mar es mantenen baixes, probablement a causa de la sobrepesca i altres impactes ambientals. El projecte impulsat per les àrees de Medi Ambient i Platges de l'Ajuntament reafirma el compromís del municipi amb la protecció del litoral i la biodiversitat marina. La regidora de Medi Ambient, Lídia Sánchez, va afirmar que el projecte és un exemple de lideratge local en la protecció mediambiental, mentre que el regidor de Platges, Raon i Molina, va destacar la importància de garantir que el mar continuï viu i saludable per a les futures generacions. Aquesta segona fase també ha reforçat la divulgació i la participació ciutadana amb activitats educatives i de sensibilització com xerrades a escoles, formacions per a professionals del sector turístic i sortides familiars a l'estiu amb la participació activa de la comunitat.
I ara és moment també de parlar d'educació, perquè hem de parlar d'una iniciativa que arriba a Palafrugell. Passen 5 minuts pràcticament de 8:45 i us hem d'explicar que els futurs professionals del turisme posen a prova la seva capacitat organitzativa amb un esdeveniment real. Aquest matí els alumnes de segon del cicle de grau superior de gestió d'allotjaments turístics organitzen la tercera edició de l'acte Turisme a Palafrugell. La jornada es farà a l'Auditori Miquel Vinca i Míguer del Museu del Suro i l'activitat forma part del projecte final de curs i es converteix en l'examen pràctic dels estudiants. És el que ens explica la professora del cicle, Cristina.
Durant tot el curs ho han estat treballant, però el dia 5 és l'examen. Estan davant de tots els convidats i allà no poden fallar. Són els que agafen el micro i parlen, els que atendran a la premsa quan vingueu, els que, si hi ha un problema tècnic, l'hauran de solucionar. Han hagut d'estar molt atents a les presentacions que fan aquests ponents. Tot. Estaran allà al 100%.
De fet, l'alumnat assumeix tota l'organització, contacta amb els ponents, gestiona les invitacions, coordina els assistents i busca empreses col·laboradores. És el que ens expliquen les alumnes Natalia Oyuela, Cesca Sánchez i Noaila Benjadó.
Se'ns ha passat molt ràpid, tot i que portem 6 mesos treballant en això. Al principi ho veiem molt complicat, però ara que ja s'apropa el dia estem molt més tranquils.
Jo m'he sentit com si la nostra classe fos una empresa d'esdeveniments i el fet d'haver de repartir el treball, cadascú el que ha de fer, és una mica estressant, però al final aprens molt.
Jo crec que el més important ha sigut l'organització amb tots plegats, amb la classe, i repartir-nos les tasques. A vegades no ha sigut tan fàcil, però ho hem aconseguit.
Com sentíem, també presenten l'acte, tenen els mitjans de comunicació, resolen qualsevol incidència tècnica. El professorat actua com a guia, però la responsabilitat recau en els estudiants.
Els alumnes han de muntar el seu propi esdeveniment i han creat el Turis. Enguany estem a la tercera edició i es tracta de convidar a 3 ponents que tinguin temes prou interessants per atreure a tots els hotelers d'aquí del Baix Empordà, tant els empresaris com els directius, com els caps de recepció, com els recepcionistes, com les governantes, que vinguin a escoltar els temes que els hi proposem, que són superinteressants, i els alumnes ho porten tot a terme.
La sessió d'avui inclourà 3 ponències adreçades a professionals del sector turístic del Baix Empordà. Una serà la consultora en turisme, Carme Vélez, que parlarà sobre com captar el turisme sènior. Pol Pérez Puig abordarà l'estratègia de preus i la rendibilitat hotelera i Borja Expósito analitzarà l'aplicació de la intel·ligència artificial als allotjaments turístics. La trobada s'adreça a hotelers, directius, caps de recepció, recepcionistes, responsables de càmpings i professionals vinculats al turisme. L'objectiu és oferir continguts útils i generar espais de relació entre empreses i futurs treballadors.
Qualsevol que vulgui assistir que estigui directament relacionat amb el turisme. Estaria bé que ho aprofiti gent que estigui treballant en una recepció, que estigui en una oficina de turisme, que estigui treballant en un càmping, no importa el càrrec, perquè sempre són coneixements que ajuden a treballar millor.
El cicle formatiu de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell prepara els estudiants per dirigir establiments turístics. La formació és pràctica i està vinculada a la realitat empresarial de la Costa Brava. Ken Platter Group, empresa amb seu a Torroella de Montgrí i dedicada a l'empaquetament per al sector alimentari, ha aconseguit un creixement destacat l'any 2025. Ha superat per primera vegada els 100 milions d'euros de facturació amb un increment del 13% respecte a l'any anterior, 2024. La xifra consolida la trajectòria de l'empresa, que ha duplicat els seus ingressos durant els últims 10 anys i reflecteix l'efectivitat de la seva estratègia d'expansió i innovació. En Carla.
El 40% de la facturació d'Ken Platter prové de mercats internacionals, una dada que subratlla la seva capacitat d'adaptació a un mercat globalitzat i de competir amb altres proveïdors europeus. La companyia ha aconseguit establir-se com un proveïdor estratègic per a grans operadors alimentaris, garantint la qualitat dels seus productes, la seguretat alimentària i la traçabilitat, aspectes essencials en els mercats més exigents. Ken Platter ha estat capaç de mantenir aquest creixement a través d'una política d'inversions continuades que inclou l'ampliació de la seva capacitat productiva. Un exemple d'aquesta aposta és la planta de Sant Pere Sallavinera, a Barcelona, inaugurada l'any 2023, que va rebre una inversió de 28 milions d'euros per augmentar la producció d'envasos flexibles i rígids. Aquesta planta, juntament amb les altres instal·lacions a Girona i Huesca, assegura la capacitat de producció i l'eficàcia operativa que els clients necessiten. A més de l'expansió industrial, Ken Platter també ha fet un fort compromís amb la sostenibilitat. La companyia ha implementat l'ús de materials reciclables com la PET i el REPET en els seus processos de producció. Aquesta aposta per la sostenibilitat s'alinea amb el creixement de demanda de solucions de packaging més respectuoses amb el medi ambient i contribueix a reduir l'impacte ecològic de la companyia. En un sector cada vegada més competitiu, Ken Platter ha aconseguit mantenir-se com una empresa de referència gràcies a la seva capacitat d'innovació i adaptació a les necessitats canviants dels clients. La seva estratègia a llarg termini es fonamenta en la diversificació de la seva oferta, la personalització dels productes i la seva capacitat per garantir qualitat alimentària, seguretat alimentària i sostenibilitat.
La Passió de la Bisbal d'Empordà estrena una nova edició amb revisió musical i acústica natural. Amb una nova mirada dramatúrgica i una revisió musical, l'obra aposta per recuperar el patrimoni local i fer servir l'acústica natural de l'espai perquè l'experiència sigui més orgànica, Joan.
La representació que tindrà lloc el 29 de març marca un canvi d'escenari important, i és que la Passió deixa el Teatre Mundial per traslladar-se a l'Església, un espai que permetrà que la música soni amb més profunditat i autenticitat, sense la necessitat d'amplificació artificial. Els actors i actrius estaran sonoritzats per garantir una correcta comprensió del text, però l'objectiu és que la música sigui tan orgànica com sigui possible. De fet, des de l'organització destaquen que el millor so és el natural, ja que l'acústica de l'església permet que la música arribi amb una intensitat especial. Aquesta nova edició també va posar en valor l'espai històric i recuperar l'essència de la Passió de la Bisbal, aprofitant els recursos sonors que l'entorn ofereix. Una de les principals novetats d'aquesta edició és l'enfocament dramatúrgic. En lloc de centrar-se només en la representació dels esdeveniments, l'obra buscarà explorar com els personatges van viure i van comprendre els fets. És una passió vista des del record, aprofundint en les emocions i les vivències interiors dels protagonistes. A nivell musical, la música en directe segueix sent un dels elements distintius de la passió. En aquesta edició, sota la direcció de David Granato, s'ha realitzat una revisió de les partitures històriques per reforçar la cohesió sonora i la intensitat interpretativa. La producció també recupera l'orquestració de Josep Canet i inclou peces de compositors locals com Melcio de Ferrer i Carreras Dagas, amb la intenció de reivindicar el patrimoni musical de la Bisbal. És un projecte que compta amb la participació de més de 50 persones, entre actors, cantaires, músics i tècnics, majoritàriament vinculats a la vida cultural del municipi. La Passió es confirma així com un projecte comunitari que aposta per la qualitat artística i la implicació col·lectiva. La representació serà una funció única amb aforament limitat. Les entrades ja estan disponibles i, donada la demanda, es recomana reservar amb antelació.
I Sant Feliu de Guíxols inaugura l'exposició Entre Blaus, en records d'Ignès i Esteve i comissariada per alumnes de l'Institut Sant Elm. La mostra es podrà visitar fins al dia 25 de març, des de demà fins al 25 de març, a l'espai Àgora del Monestir. El projecte forma part de la desena edició del programa Creativa't, que uneix formació i producció artística professional. Marta Castany.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i l'Institut Sant Elm han inaugurat l'exposició Entre Blaus, records d'Ignès i Esteve, una mostra comissariada triada pels alumnes de batxillerat artístic que es podrà visitar del 6 al 25 de març a l'Espai Àgora del Monestir. Aquest projecte forma part del programa educatiu i cultural Creativa't, que permet als alumnes desenvolupar i produir una exposició professional des de la seva concepció fins al muntatge final. L'exposició, que es va inaugurar el 5 de març a les 6, ha estat creada després que els alumnes s'endinsessin en l'univers de l'artista gironí Ignasi Esteve. Aquestes sessions educatives han permès als estudiants conèixer la tècnica i la creativitat de l'artista i treballar directament amb ell per confeccionar una exposició única que mostra una selecció d'obres d'Esteve, amb una particular atenció al seu treball amb el color blau i les seves arrels personals i creatives.
Però és que, a més, aquest projecte Creativa't celebra la seva desena edició aquest any i es consolida com una iniciativa educativa que uneix la formació artística dels alumnes amb la creació de projectes expositius professionals. L'alumnat de segon de batxillerat artístic té l'oportunitat de comissariar i muntar l'exposició amb l'acompanyament del professorat i també amb la implicació directa de l'artista.
La mostra inclou una variada selecció d'obres de l'artista que ha estat muntada pels alumnes i l'artista el 2 de març, prèvia a la inauguració. Aquest procés ha inclòs un treball conjunt amb Ignasi Esteve, que ha compartit els seus coneixements i visió creativa amb els estudiants. L'exposició es podrà visitar de manera gratuïta amb horaris de dilluns a dissabte d'11 a 1 i de 5 a 7, i diumenges i festius de 11 a 1. Aquesta activitat és una excel·lent oportunitat per conèixer la feina d'un artista local i alhora gaudir de la feina dels futurs comissaris d'art.
I Marta, també hem de parlar de les activitats del Dia Internacional de les Dones que tenim a la comarca. En aquest cas ens centrarem amb la Bisbal perquè programen activitats durant tot aquest mes de març. De fet, la programació inclou exposicions, taules rodones, tallers i projeccions amb propostes com dibuixos de resiliència, el documental Obrint Horitzons i el monòleg Una aniquilació fallida.
La Bisbal d'Empordà commemora un any més el Dia Internacional de les Dones amb una programació diversa d'activitats que es desplegaran al llarg del mes de març. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre els drets de les dones i promoure la igualtat efectiva entre dones i homes, a través d'una combinació de propostes culturals, espais de reflexió i accions reivindicatives. La programació arrenca aquest dijous 6 de març amb la inauguració de l'exposició Dibuixos de Resiliència a l'Ajuntament Vell, on la Maryam Ghulam presentarà el seu treball. A la jornada següent, el Teatre Mundial acollirà la taula rodona de l'Aula a la Professió, Dones Treballadores de la Salut i la Ciència, amb la participació de diverses professionals que compartiran les seves experiències en els àmbits sanitari i científic. El dissabte 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és el dia central de la commemoració, amb diverses activitats a la ciutat. Entre elles destaca el taller d'enquadernació amb vermut musical a Can Formatger, organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, així com l'emissió d'un audiovisual del cicle Presenta amb Coloma Bertran. El 28 de març, el grup de dones de la Bisbal completarà la programació amb el monòleg Una aniquilació fallida, La libido, la història i jo, de Carlota Gurt, una proposta que combina humor i rigor per tractar els mites històrics sobre la libido femenina. Un any més, l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà reafirma el seu compromís amb la igualtat de gènere, contribuint al moviment internacional del 8M i sumant-se al manifest institucional de la jornada. Aquest manifest es pot consultar íntegrament a través del seu enllaç oficial.
3:15 de nou, també us hem d'explicar abans de repassar les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana, hem d'explicar-vos que l'Ajuntament de Forallac presenta dissabte un llibre sobre Violant de Viure per donar veu a una de les dones més oblidades, una de les dones oblidades per la història. De fet, us ho avançàvem en aquest programa, però n'ha donat més detalls la regidora de Cultura i Igualtat, Olga Galceran, en una entrevista. La presentació del llibre, que tindrà lloc a les 11 del matí, com dèiem, dissabte, a la sala d'actes de la Casa de la Vila, s'emmarca també dins de les activitats de la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Maria Alzina.
Olga Galceran explica com la recerca sobre Violant va començar amb una simple curiositat per la història de Miquel de Sarriera, que va portar a descobrir la seva esposa Violant, que fins aleshores era una figura desconeguda.
Dissabte al matí, a l'Ajuntament, l'Imma, doncs, l'alcalde de Santa Gràcia, i farà una mica de presentació, conferència sobre el llibre, el procés, més que del llibre, potser, i ens explicarà com ha sigut aquesta aventura, que l'Imma ha tingut una bona feina i ha fet molt bona feina, per cert. molt important, perquè el llibre està molt pensat perquè tothom l'entengui, sigui didàctic, pràctic.
A la muntanya de Vulpellac, Violant va ser una dona noble medieval, casada amb Miquel de Sarriera, un dels noms més destacats de la localitat. La seva història ha estat oblidada durant molt de temps, fins que l'Ajuntament va decidir investigar més a fons la seva vida. La recerca va ser encarregada a la historiadora medievalista Imma Puig, Aleu, que després de mesos d'investigació en arxius de Girona i Barcelona ha elaborat el llibre per fer justícia a una figura femenina important per la història del poble. Aquest llibre no només explica la via de la Violant, sinó també aborda una de les llegendes més antigues sobre ella, la història d'una infidelitat falsa que va portar la dona a ser emparedada pel seu marit i la seva posterior redempció, que inclou la construcció de les rajoles amb una inscripció en llatí com a acte de penediment. Aquesta llegenda ha circulat durant generacions al poble i ha estat analitzada també en aquest llibre. L'objectiu de l'acte de dissabte no és només donar a conèixer la figura de la Violant, sinó també fer un pas més enllà en la recuperació de la memòria històrica femenina, un procés que segueix sent necessari.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Doncs sí, moment també de fer tota l'actualització cinematogràfica. Ignasi Arbat, molt bon dia. A veure si sentim l'Ignasi. A veure, sembla doncs que tenim algun problema. En aquest cas, a veure, ara...
Bon dia.
Bon dia, que no et sentíem.
Ai, bé, doncs ja està, som aquí. Bon dia, què tal?
Ara sí, ja està. Doncs què, com estàs? Com ha anat la setmana?
Bé, més portem una bona setmana d'aquelles per anar al cinema i per quedar-se a casa, Vull dir que teniu bona programació a les dues bandes.
Sí, doncs mira, el temps acompanyarà i per tant dius que arriben bones propostes. Amb què ens començaràs, doncs, explicant el que arriba aquests dies?
Doncs si voleu anar al cinema i en família, podeu començar per Hoppers.
M'ha d'ajudar!
Mabel, estem enmig d'una classe. Una classe on t'hi vas matricular?
Què hi ha, Mabel?
Vine amb mi. Els mètodes tradicionals per entendre els animals ja no servien. Però ja ho tenim, Mabel.
Doncs bé, és una de les pel·lícules doncs, que arriba d'animació. En què consisteix?
Doncs és de Disney Pixar, que Pixar feia... Ostres, jo no me'n recordo l'última de Pixar que realment estava molt bé fa bastant de temps. I ara realment tornen amb una pel·li que val la pena veure, d'aquelles que gaudiran també adults i petits, una bona pel·li de Pixar que està dirigida per Daniel Chong i que és la història d'una noia que la transfereixen al seu cervell dintre d'un castor. Per poder, és un estudiant, per poder estudiar la vida animal. Aleshores s'infiltra allà amb els castors, coneix els animals del bosc, etc. I de cop i volta es veurà lluitant contra els humans a conseqüència de que en el bosc hi volen fer uns edificis, talar el bosc per construir un complex urbanístic, no? I a partir d'aquí doncs, hi haurà aquesta lluita divertida amb la nostra protagonista, que en realitat és un animal, no? Ella, de fet, ho compara a la pel·lícula com Avatar. Vindria a ser una cosa així, però no, perquè es construeix un robot, es transfereix el seu cervell dintre del robot, que és el castor, Vull dir, ja està, bàsicament això. I bé, divertida, val bastant la pena anar-la a veure.
Home, ha estat un experiment, per aprendre la vida dels animals.
Sí, ells volen estudiar des de la universitat l'idioma, no? Però, clar, la cosa va més enllà.
Molt bé, doncs aquesta és una de les propostes, entenc, dos més per un públic familiar.
Sí, correcte.
Però també arribaran altres temes, no? I ara sí que canviem de registre.
Totalment, ja anem a una història bastant més adulta, que és La Nòvia.
¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto. Yo no quería nada de esto.
Aquí ja, veient el tràiler, la cosa no pinta bé.
No pinta bé. A veure, això és una mena de... És difícil qualificar-ho així, però perquè ens entenguem, de remake de La Núvia de Frankenstein, val? O sigui, de la pel·lícula clàssica. Ens trobem en un ambient, per això, que no és el propi de Frankenstein, perquè ens situem a Chicago als anys 30. Per tant, ja us podeu imaginar que la cosa va de mafiosos. I, de fet, la dinàmica que s'estableix entre els dos protagonistes, més que una pel·li de Frankenstein, pot arribar a recordar Bonnie and Clyde en determinats moments de la pel·lícula, no? Doncs a mig d'aquest Chicago dels anys 30, on dominen el gàngster, els locals nocturns i totes aquestes coses, hi viu Frankenstein, el monstre de Frankenstein, interpretat per Christian Bale, amb un aspecte bastant semblant al Frankenstein de Boris Karloff, però sense pintar-lo de verd. Aleshores, ell demana una núvia a la doctora Euphorinus, que està interpretada per Annette Bening, que doncs, va al dipòsit de cadàvers i troba doncs, la, que era la típica dona del gàngster d'un mafiós que ha acabat assassinada. Doncs aquesta dona s'acaba convertint en la núvia de Frankenstein un cop ressuscitada, a més amb una tinta a la cara que li tapa la ferida de bala que té. I a partir d'aquí és una història entre mig romàntica entre els dos protagonistes i, per altra banda, també aquesta història de gàngsters en el Chicago de l'època, en una parella que també comet delictes i que serà perseguida per la policia de Chicago.
Doncs, o sigui, aventures també assegurades.
Sí, sí, però és una pel·li en aquest sentit bastant extrema. Pot recordar visualment a l'última de Joker, Foliado, però sense musical. Vull dir, té aquest rotllo, eh? Sí, sí, és una pel·li bastant especial. Segurament no agradarà a tothom i és una adaptació superlliure del mite de Frankenstein, com ja heu pogut veure.
Però bé, en tot cas, doncs això, recomanem que almenys la gent ho vagi a veure i després doncs ja que cadascú valori a la seva manera.
Ah, exacte, i tant.
Ara ens arriba una nova proposta, també és al cinema.
També cinema, aquesta divertida que porta per títol El último vikingo.
Tengo que irme un tiempo. ¿Ves esta llave? Quiero que te la tragues. Tienes que dejarme terminar de hablar. La estación central. Hay una bolsa. La sacas y la entierras en el bosque donde la casa de mamá.
¿Puedo enterrarla en otro sitio?
A veure, en què consistirà això?
Doncs mira, això és una pel·lícula danesa dirigida per Anders Thomann Jensen, que és un director que ha treballat bastant en Mads Mikkelsen. Té una última pel·lícula que es diu Jinetes de la Justícia, que us la recomano moltíssim, moltíssim. La trobareu a HBO Max, aquesta pel·li, i és divertidíssima. I ara ha fet una altra pel·lícula amb pràcticament el mateix repartiment, que és aquesta, El último vikingo, amb Mads Mikkelsen també com a protagonista principal, que ens parla... Aquí Mads Mikkelsen fa la història d'un... O sigui, d'un personatge que té una mena de deficiència mental, no? Aleshores, un trastorn que pateix l'home. I el seu germà, que ha comès un robatori, abans de que l'enganxés la policia, li va donar els diners al seu germà que l'amagués en un bosc. Clar, un cop doncs, ha complert condemna, torna el germà i l'altre no recorda on coi ha amagat els diners, no en té ni idea. Aleshores, bé, aniran pel bosc intentant trobar on està la pasta. Al mateix temps doncs, que la dinàmica entre germans, que és complicada, es va desenvolupant al llarg de la pel·lícula. Tot això també amb un to de comèdia important.
Doncs vinga, també això que ens arriba als cinemes, però hem de parlar de dinosaures, no ara?
Sí, parlant de dinosaures, anem a Netflix i això arriba demà, que es diu així, tal qual, Los Dinosaurios.
This is the story of the dinosaurs.
Això doncs per la gent que vulgui quedar-se a casa, eh, aquest cap de setmana.
Exacte, a més això és una cosa, una proposta d'aquestes que valen la pena. Està produïda per Amblin, és a dir, Steven Spielberg. És una sèrie documental de 4 episodis. Ja sabem que Steven Spielberg i dinosaures és una cosa que sempre surt bé. Doncs venen a fer la trilogia de Jurassic, bueno, les pel·lícules de Jurassic Park i tot plegat. I això, durant aquests 4 episodis, ens intentaran explicar la història dels dinosaures al planeta Terra.
O sigui que no és ficció, sinó que és així més un documental reportatge, no?
Exacte. El que passa que tu quan fas documentals d'animals, doncs mira, agafes una càmera, te'n vas al bosc, clar. Saps què vull dir? Però clar, com fas un documental de dinosaures?
Complicat.
Doncs, clar, tot és digital, no? Aleshores han agafat aquests escenaris, han introduït els dinosaures i intenten explicar doncs, com van arribar els dinosaures a la Terra i també com el meteorit, no? Agafant aquesta teoria, va acabar amb la seva vida. Està narrat per Morgan Freeman, aquest documental, per tant tenim una veu aquí en versió original important al darrere, I el cartell de la pel·lícula és molt divertit perquè intenta simular el cartell de Tauró, però al revés. És a dir, sí, el cartell de Tauró veiem doncs, una noia a dalt nedant i un tauró per baix que s'hi acostava. En aquest cas veiem un tauró en el mar i des de fora una boca gran de dinosaure que intenta menjar-se el tauró, no? És a dir, en aquest cas és el tauró és menjat per un dinosaure.
Aquest joc, doncs, també amb aquestes referències. Per tant, doncs, aquesta proposta que ens arriba a Netflix, però ara hem d'anar a Amazon Prime, no?
Amazon Prime, una sèrie molt divertida que és El Joven Sherlock. El Jove Sherlock.
Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador. No son para nada.
Doncs bé, ens ho recomanes?
Sí, està bé. Ja, crec que han penjat ja els 8 capítols. Jo l'he començat a veure i m'està agradant. A veure, no és res de l'altre món, però és una sèrie divertida. Està el primer capítol, com a mínim, el dirigeix Guy Ritchie. De fet, Guy Ritchie doncs, està darrere de la sèrie, com a showrunner, la producció, etc. I intenta agafar, en certa manera, com a referència, les dues pel·lis que va fer de Sherlock Holmes, que eren protagonitzades per el Robert Downey Jr., perquè l'estil és molt semblant, i ara explicant com seria doncs, un jove Sherlock que acaba a Oxford, però per raons de correcció. És a dir, el tio, per liar-la amb uns robatoris i tal, ha acabat a la presó, surt de la presó, i el seu germà Mycroft el posa a Oxford, però no com a alumne, sinó com a la persona que neteja les classes. El que passa és que el tio és més llest que ningú, evidentment, no? I m'agrada la dinàmica, l'actor, que és el Hero Fine Stephen, que ho fa superbé, que aquest és el nebot de Ralph Fiennes, curiós, que per cert hi ha el germà de Ralph Fiennes també a la pel·lícula, hi ha actors com Colin Firth o Natasha McElhone, i la sèrie està bé, és gamberra, però és bastant divertida.
Doncs bé, això que arriba a Amazon Prime, Ignasi Herbat, moltes gràcies, bona setmana.
Igualment, que vagi bé, adéu.
I anem ja acabant el supermatí, en aquest dijous, ja 5 de març, que precisament doncs, us hem explicat tot el que passa a la comarca. Demà torna el supermatí a les 8.